Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, amics de la veu de Navàs. Comencem un nou programa de Ciència a l'abast de tothom. Ara a l'emissora que ja ha celebrat els 25 anys d'existència. Avui parlarem d'aprofitar la biomassa de les futures centrals i calderes de llenya, podríem dir, de biomassa, que cada dia ens sentim a parlar més. Tornem una mica enrere, podríem dir, amb el temps, com passa en molts altres aspectes, però ara es fa amb sistemes, diguem, més moderns. Hi ha d'altres exemples que també ens fan anar enrere. Segons sembla, hauríem d'anar més a peu, com abans, hauríem de comprar bosses de roba de paper, com abans, hauríem de menjar el que hi ha de l'hort i de temporada, com abans, i doncs també, en el tema d'avui, pensant en les noves tecnologies, ens parlen ja de noves estufes i calderes que van amb biomassa, amb llenya, que n'hem dit sempre. Sí, sí, és la biomassa que parlem, no és res més doncs, això que aprofitar la neteja dels boscos o de les serradores, i sembla que serà pràctic, viable i fins i tot econòmic. Ens hi posem, doncs, amb aquest tema. A què en diem energia? Perquè al final la biomassa no deixa de ser sinó que un dels sistemes d'energia i que per tant està avui dia en boca de tothom la reducció doncs, del consum d'energia, de l'efecte hivernacle, del canvi climàtic, del que passarà amb el planeta. L'energia, tots ho sabem, és la capacitat que tenen alguns components de produir un treball, no? El 99% de l'energia que utilitzem a la Terra ve del Sol, ja sigui de forma directa, amb la calor, amb la llum, o bé de forma indirecta, amb la funció de la fotosíntesi que el Sol fa que creixin les plantes i d'aquí puguem aprofitar-ne. Sense llum no hi hauria vegetals ni hi hauria animals i per tant no s'haurien produït enterraments de boscos que més tard són grans reserves de carbó, de gas natural o de petroli. Igualment ja ho sabem, el sol és el responsable del clima, dels vents, de la pluja i per tant tota l'energia de l'aigua i de les marees d'alguna manera ve del sol. Què consumeix mundialment d'energies? Quines són les que doncs, es fan servir a tot el planeta de manera més important? Primer és el petroli, no hi ha cap dubte. A tot el món, el 55% de la manera de produir energia, bé sigui a casa per escalfar-se o a les empreses o les activitats industrials, el 55% és del petroli. El 15% se'l reparteixen, 15% de carbó i 15% de nuclears. Entre el carbó i les nuclears sumen un 30% d'energia. El gas natural suma més d'un 8% a nivell mundial i la llenya encara suma, hi ha països com la Índia o la Xina que utilitzen encara molta llenya per cremar, o bé doncs, països també de l'Àfrica o fins i tot alguns llocs de Cuba, un 7%. La problemàtica de gastar combustibles fòssils la sabem tots, un excés d'emissió de diòxid de carboni, de CO2 a l'atmosfera, i tota la problemàtica del canvi climàtic ara està tan modern. Podríem dir que cada era ha tingut el seu combustible. Fins als 1850 aproximadament va ser l'era de la fusta. No es coneixia gaire res més, no es feia servir gaire res més. Fins l'any 1950 va ser l'era del carbó, bàsicament, podríem dir almenys els nostres països que l'entorn. Ara és l'era del petroli i aquesta està en decadència. Sembla que creix i va en augment l'era del gas natural i s'albira ja en el futur l'era de l'hidrogen i de l'energia solar, segurament. A Catalunya, amb què la repartim el consum d'energia? Tal com hem dit que a tot el món el petroli anava primer, doncs també Catalunya va el primer. El 48% de l'energia que consumem a Catalunya, 48%, quasi bé la meitat, és deguda al petroli. Li segueix l'energia nuclear. A vora d'un 25%, una quarta part de l'energia que consumim al nostre país és deguda a origen nuclear, de les centrals nuclears. Un 22% del gas natural. I la resta, que no arriba al 6%, poc més del 5%, són energies renovables, aquestes que haurien d'augmentar. Dins d'aquestes energies renovables, la que domina més és la hidràulica. Hi ha molts salts d'aigua, hi ha molts aprofitaments de canals, i d'aquí doncs, un 70% d'aquest 6%, per tant al final és molt poc, és d'energia hidràulica. Li segueix l'energia de la biomassa, per tant dels vegetals, de cremar, doncs, de fusta, llenya, serradures. També avui dia s'hi posen aquí els biocarburants, que ho comentarem, i el biogàs, un 10%. L'energia dels residus, la incineració, representa un altre 10% d'energia. L'eòlica, la del vent, aproximadament un 6%, i la solar un 4%. Un 4%, tots aquests valors estan referits en aquell a prop d'un 6% d'energies renovables. Per tant, entre les renovables, la que domina molt és els salts d'aigua, la hidràulica, li segueix la biomassa i els residus, la incineració, i després la biomassa i... i després l'eòlica i la solar. Total, la Catalunya consumeix cada any l'equivalent a 26 milions de tones de petroli. Cada any, 26 milions de tones de petroli. I ara hi ha un pla energètic, abans que parlem de la biomassa, que és el tema d'avui, de les futures centrals i estufes, podríem dir-ne, de llenya del bosc, de l'estassada i de la neteja dels boscos, anem a parlar una mica què preveu el pla energètic català, que s'acaba d'aprovar fa menys d'un any i que ha de durar, o està previst, fins l'any 2015. Què ha de passar d'aquí al 2015? Doncs que en primer terme sembla que l'energia que hauríem de consumir de les alternatives, de les clàssiques, el petroli, el gas natural i el carbó, aniran en decadència, es preveu d'aquí al 2015, i pujaran amb força les energies renovables, o així ens ho esperem. Dins d'aquestes renovables, la primera serà la biomassa, la que anem a parlar avui. Ja sigui biomassa llenyosa, doncs per cremar, per calderes i estufes, el que parlarem, biomassa per fer-ne biocombustibles, el biodiesel, per exemple, que ja tenim aquí, però també el bioalcohol, o el biogàs, o doncs, la incineració de residus. Això pot suposar, en quant a energies alternatives, més del 50%. Sembla que li seguirà en segon terme l'energia eòlica. Aquesta depèn dels llocs on hi ha vent i les podrà aprofitar en dos sistemes. Els aerogeneradors, que ja veiem, aquestes torres amb les aspes, o bé també aerobombes per pujar aigua, que encara es fa servir algun tipus de pous. En tercer terme, cap a l'any 2015, l'energia hidràulica serà la de tercer terme, amb un 18% aproximadament. Salts d'aigua, bé sigui salts importants o salts més petits, doncs per poca potència. Li seguirà l'energia solar, en els dos termes, solar tèrmica, aquella que és per escalfar aigua, per captadors solars, doncs per escalfar a través d'un tubus i tenir aigua sanitària i aigua i calefacció, o bé també la fotovoltaica, per tant, produir energia elèctrica a partir de l'energia solar. I en cinquè terme, molt petita, la geotèrmica, que doncs, es fa referència al calor intern de la Terra, que hi ha alguns sistemes doncs, per calefaccionar, estan ara moderns, calefaccionar algunes cases per terra a partir de l'energia del subsol, agafant l'escalfor que hi ha a una certa profunditat. No es contempla l'energia mareomotriu perquè es creu doncs, que això a Catalunya comptarà molt poc. La majoria de l'energia, ho estem dient, prové del sol de manera directa o indirecta. La llenya, el carbó, el petroli, tot ho ha generat doncs, el sol a través de la massa que algun dia es va sepultar fa milions d'anys, de l'època dels dinosaures i abans, més de 60-80 milions d'anys, i d'aquí després hi hem trobat les grans bosses de petroli o de gas natural o tal, o enterraments de carbó. També l'energia solar, doncs no cal dir-ho, ve del sol, també l'energia eòlica ve del sol, és l'energia del vent, i la biomassa forestal, o els boscos, doncs també. Per tant, la majoria de les energies provenen del sol. N'hi ha dues que no provenen del sol, que són la geotèrmica de l'interior de la Terra, que és també de l'escalfor, diguem, de quan es va formar el planeta fa 3.500 milions d'anys, i continua, i encara amb esquerdes i tal, doncs dona a vegades lloc als volcans o terratrèmols, però també aprofitament doncs, de l'escalfor de l'interior de la Terra, i la nuclear, que és deguda en els minerals. De l'energia del sol, una gran part, quan arriba a la Terra, es, diguem, reflexa a través de les bromes i no la podem aprofitar. Radiació del Sol, també ho sabem, tarda uns 8 minuts a arribar. Des que la genera el Sol fins a nosaltres tarda uns 8 minuts a arribar. Quant n'arriba a Catalunya d'energia solar? Per veure si aquesta és abundosa o no. Doncs arriben unes 120 quilocalories per cada centímetre quadrat i any. O sigui, a Catalunya, cada centímetre quadrat, ja veieu, una pastilla doncs, un cèntim, podríem dir, arriben 120 quilocalories cada any, anem a transformar això, per cada metre quadrat serien 335 quilocalories cada any, i aquesta energia representa aproximadament, doncs, o sigui, de la que consumim, uns 26 milions de tonelades equivalents de petroli. La majoria d'aquesta energia avui dia no la sabem aprofitar, encara molt poca part, molt poca energia de la solar que arriba l'aprofitem. En el conjunt del planeta, de l'energia que arriba, n'hi hauria doncs, 10 vegades més que la que necessitem, però realment no la sabem aprofitar, o sigui, n'aprofitem una quantitat molt petita, com veiem. I ara ens posarem ja amb la part de la biomassa que d'aquí un momentet anem a afectar-ho. Tornem amb tots vosaltres, el programa Ciència a l'abast de tothom, parlant d'un tema vell, com tan vell com la humanitat, i també tan nou com pot ser les energies del futur. Anem a parlar, o parlem, de les centrals i les calderes de biomassa. Quina és l'energia de la biomassa? D'on prové aquesta biomassa? Doncs el terme biomassa, quan diem això, ens referim al conjunt de la matèria orgànica, que és d'origen vegetal, o bé animal, i que es pot transformar, que ve de la llum del sol i es pot transformar, s'ha transformat primer per la fotosíntesi, que és doncs, la llum solar juntament amb la humitat i tal, les plantes van fabricant doncs, les seves cèl·lules i d'aquí doncs, després obtenim doncs, l'aprofitament d'aquesta energia. La biomassa pot ser d'origen forestal, pot venir doncs, directament del bosc, inclou tots els productes i també els residus que venen dels treballs, del manteniment i la millora del bosc, no la fusta que realment es pot aprofitar per les serradores, sinó els subproductes, en podríem dir-ne, tallar doncs, l'estassada, el tallar, les restes que sobren, l'escorça, les serradures, les estelles, els encenalls, tota aquesta és una biomassa d'origen forestal. També hi ha la d'origen agrícola, que són aquells residus que generen les activitats agrícoles i agroalimentàries que es poden utilitzar directe o indirectament, també com a combustible, o bé com a matèria primera, a vegades doncs, a les granges. També avui dia, des de la biomassa agrícola, segons quins components podem fer-ne biocarburants, bioalcohol i biodiesel, i també hi ha un altre tipus de biomassa que ve del camp ramader, com és les restes d'escorxadors, els greixos d'animals, els residus de polpes de fruiters, per exemple, i algun de residus, fins i tot, de residus urbans, dels residus sòlids urbans de casa. Per tant, la llenya, la fusta, el rebuig de la fusta, les serradures, els palets vells, la palla, els canyots de blat de moro, podríem dir, el fems, els purins, les restes de menjar, algun tipus de restes de menjar, el paper cartró, tot això és biomassa que al cremar-se dona calor, pot donar també electricitat, lliure diòxid de carboni, però no conté diòxid de sofre com els altres combustibles fòssils. Per tant, és molt més ecològica des del punt de vista ambiental. Aquests cultius que dèiem també amb finalitats doncs, de produir energia, els bioalcohols, venen de plantes riques en sucres, per exemple la canya de sucre, la remolatxa, la patata, el moniato, el blat de moro, el sorgo, les garrofes fins i tot, o la mandioca, poden donar, podem obtenir bioalcohol per destil·lació, que pot ser el tema d'un altre dia. Aquelles plantes que en diem oleaginoses, com la soja, la palma, el girassol, el cacauet, o la mateixa oliva, serveixen per obtenir biodiesel. Per tant, aquests bioalcohol i biodiesel també són materials, diguem, provinent de la biomassa. Es considera que els residus de la biomassa poden tenir 5 destins principals. Un d'ells és produir energia, que és el que ens referirem avui dia. Produir energia, bé sigui calorífica per les estufes i per la calefacció de casa, bé sigui energia elèctrica per vendre. Poden produir també, la biomassa, ja ho sabem, adob pels camps. S'utilitzen des del fems de tota la vida fins als llocs de depuradora. O bé per restaurar espais afectats per la mineria, per exemple. Ara que es fa tanta obra pública, doncs també pels talussos. Utilització ramadera, les restes de menjar per gallines, conills, porcs, coloms, ànecs, etc. etc. O bé, fins i tot, l'alimentació humana de la biomassa, tot el que traiem de l'hort, o utilitzar-ho doncs, com a substracte productiu a vegades per cultivar, doncs, com ho sabem, bolets, tipus de cucs, el cuc de Califòrnia, per exemple, ha sigut un tipus, no? I quan parlem de la biomassa per cremar, aquesta biomassa, en general, la que ve de la fusta, de les rames, de les estelles, de les briquetes, no dona gaire poder calorífic. Té un poder calorífic inferior al carbó, unes 3.500, 4.500 quilocalories per quilo, quan el carbó passa de 5.000 o vora 6.000 quilocalories, si és més bo, no? A vegades, perquè aquesta biomassa sigui profitable, aquestes restes del bosc, el que es fa és triturar-la, prensar-la, compactar-la i fer-la el que se'n diuen briquetes o pellets. Aquesta fusta comprimida d'aquesta manera, triturada, i fet doncs, uns petits cilindres que llavors es tallen, té una densitat molt més elevada, això es fa a pressió amb una premsa d'unes 200 atmosferes, i llavors aquest material prensat així té menys humitat i a l'hora d'utilitzar-la és més fàcil d'utilització i a la vegada té més poder calorífic. La fusta que irem veient quines calderes la utilitzen avui dia ha de ser d'una manera pràctica. Ha de ser tallada, ha de ser en forma de pèl·lets, ha de ser de mides doncs, que siguin bones per utilitzar les estufes, ha de ser seca, ha de tenir poca humitat. Aquesta fusta ha de venir d'una distància, d'un radi no gaire llarg, 25 o 30 quilòmetres, o si no ja no és rentable. I ja diem, el poder calorífic està entre 3.500 i 4.500 quilocalories cada quilo. Anem-ho a comparar això una mica amb el gasoil. Doncs aguiteu. Cada litre de gasoil hem d'utilitzar 2,4 o 2,5 quilos d'estella de pi. Per tant, per fer la mateixa energia que un litre de gasoil, necessitem cremar a prop de 2,5 quilos d'estelles de pi blanc, i això ens donarà, això sí, la mateixa escalfor. Les calderes d'aquesta estella forestal, que ara s'han fet, ja se'n construeixen de molt modernes, són per produir aigua calenta a casa, sanitària, al lavabo, a la dutxa, tot arreu, i a la vegada calefacció. Són automàtiques, per tant, tenen el mateix tipus de control i d'automatisme pràcticament que una de gasoil. No s'ha d'anar-li afegint llenya constantment, sinó que se la prenen quan convé. O sigui que tenen uns sistemes d'automatismes perquè siguin molt fàcils d'utilitzar. I a més tenen el gran avantatge, que potser a vegades no li donem aquesta importància, és de generar molt menys residus, molt menys diòxid de carboni i sobretot no emeten CO2, diòxid de sofre, que és el que dona lloc a la pluja àcida. I encara en donen menys fins i tot que el gas natural, però sobretot molt menys que les calderes de gasoil. Hi ha unes primes fins i tot per utilitzar doncs, l'energia aquesta que estem parlant de la biomassa avui dia. Bàsicament quan es tracta de centrals grans o de calderes importants, no per ús d'una sola família, sinó per quan són un grup de famílies o bé d'una certa importància per generar energia elèctrica, més o menys l'energia de la biomassa està subvencionada entre 2,5 i 3,5 cèntims d'euro cada quilowatt que genera. Per tant, entre 2,5 i 2,5 i 3,5 cèntims d'euro cada quilowatt que generem. I ara, a continuació, d'aquí un momentet, parlarem de les calderes que ja es preveuen per la nostra, diguem, comarca o l'entorn de la nostra comarca.
Más. Nada, no soy. soy como tú.
Estem ja en el darrer tram del programa Ciència a l'abast de tothom de la veu de Navàs, avui donant ales a la biomassa. Quines plantes de biomassa es preveuen al nostre entorn? Què s'ha fet i es pensa fer en aquest tema a la nostra comarca? Doncs això és el que tractem en aquesta última fase. Primer hem de dir que les plantes de biomassa, el que estem parlant avui, s'haurien de considerar de dos tipus. Unes d'elles, les més grans i de més consum i de més volum, cremen biomassa per fer electricitat, per fer energia elèctrica. I les que tenen menys consum i més petites produeixen vapor d'aigua per fer funcionar les calefaccions d'una comunitat, d'un bloc de pisos o d'un pavelló o d'un centre del municipi. Aquestes calderes, les primeres, les més grans, home, necessiten consumir entre 30.000 i 40.000 tones de biomassa cada any per generar uns 5 megawatts de potència, que se'n diu, això perquè sigui rentable. A vegades, d'aquesta energia elèctrica, el calor sobrant que es produeix també es pot fer servir per calefacció d'una comunitat. Les altres, les centrals de biomassa més petites, el que fan és escalfar aigua i passar-la a un sector, a través de canonades, a una comunitat que se'n pugui valdre. La biomassa crema, escalfa aigua, circula per un circuit tancat amb el mateix sistema que la calefacció, diguem, domèstica de casa. Aquesta és la potència, ja és a més de 30.000, 40.000 tones de biomassa que dèiem, aquí se'n poden gastar 150, 200 tones de biomassa a l'any per una central d'aquestes. Hi ha experiències amb aquest tipus de centrals des de fa molt temps. A Catalunya, a Sant Pere de Torelló, a l'Osona, l'any 92 ja es va instal·lar una planta de producció d'electricitat per biomassa i que s'ha convertit, diguem, en una central ara de calefacció per biomassa per donar servei a una gran part dels veïns de Sant Pere de Torelló. A Molins de Rei també n'hi ha una d'instal·lada que aprofita la biomassa de Collserola i és una central de calefacció que atén un barri d'uns 700 habitants. Per tant, hi ha antecedents de que centrals d'aquestes poden ser útils. Se'n vol fer una a la Garriga, de central d'aquestes, diguem, grosses, al Vallès Oriental. Aquesta seria una central de 5 megawatts per generar energia elèctrica i que sembla que funcionarà l'any 2009, d'aquí, diguem, 2 o 3 anys. Aquesta central vol, aquí a la Garriga, al Vallès Oriental, vol aprofitar unes 60.000 tones de biomassa del bosc que vindria d'unes 1.000 hectàrees d'aquell entorn. I també vol aprofitar els residus de la indústria que n'hi ha molt allà del moble de la Garriga. La intenció és donar valor a aquestes restes que venen des de podes d'arbres, neteges de boscos, fins a allò de les serradures, podríem dir-ne, de les serradores i de les fàbriques de mobles o dels retalls que allà els hi sobra. Això, a més a més, contribueix en el bosc a prevenir els incendis forestals, a mantenir el bosc més net i més jove, i un bosc, diguem, estassat i que tornen a rebrotar les plantes, absorbeix més quantitat de diòxid de carboni pel procés de fotosíntesi, i per tant això també ajuda les funcions, diguem, del canvi climàtic i de Kyoto, en algun sentit, s'emet menys CO2 a l'atmosfera, que tal com estem ara és un gran avantatge. Si aquesta planta es vol crear a la Garriga, també al Solsonès s'està projectant una central de biomassa forestal, central. Per tant, quan parlem de centrals volem dir d'un cert volum, importants, grosses. Aquesta del Solsonès seria una central de biomassa que podria posar-se en marxa també l'any 2009. Sembla que podria consumir unes 60.000 tones de restes del bosc, podríem dir, que és molt, i tindria una potència de 7 megawatts. Per tant, la potència ja és important, això suposaria una inversió de 12 milions d'euros, que amb les pessetes d'abans serien 2.000 milions de pessetes més o menys. La matèria primera d'aquesta de Solsona seria aprofitar la biomassa forestal que ara no es fa servir, per tant la de sotabosc i els residus de podes, que es transformaria, doncs, com diem, en energia elèctrica, i d'aquesta manera les empreses, doncs, o la zona d'allà, reduiria també el seu risc d'incendis forestals de tots els boscos del Solsonès. Aquí a la Cerdanya també s'està posant en marxa a Lles i Alp uns equipaments públics a base de calderes de llenya o calderes de biomassa per alguns habitatges. A Lles, concretament, es preveu que en els propers dies, o si no està en marxa ja, els veïns puguin fer anar la calefacció amb aquest sistema, o sigui, doncs, connectar-se a la xarxa i, per tant, no haver de tenir una calefacció a casa, sinó que seria comunitària. És una caldera de 220 kW, és comunitària, estaria a les dependències de la, faria anar també a les dependències de l'Ajuntament, donaria, diguem, calefacció a l'escola, a algun hotel, botigues, i a una veintena d'habitatges, aquesta de Lles, doncs, per començar, no? En quant a la d'Alp, la calefacció per biomassa es calfaria de moment les instal·lacions municipals, no? I el pavelló, més tard, i la llar d'infants també està previst de fer-ho en un temps no gaire llunyà. Tant aquesta de Lles com la d'Alp han fet un càlcul i suposen que respecte a la calefacció amb gasoil es reduiria el cost entre un 20 i un 40%. Per tant, és un sistema que ja pot valdre la pena. I bé, també al Bages tenim la nostra caldera de biomassa, o la proposta de caldera de biomassa. La Generalitat, juntament amb la Federació de les ADFs del Bages i el Consell Comarcal, volen donar sortida a la fusta no comercial. Fem-hi, incís, referència a la no comercial, perquè la fusta que pot servir, doncs, per les serradores, aquesta no s'ha d'utilitzar. A vegades n'hi ha fins i tot mancança, sinó que són la resta, la fusta, diguem, el residu de l'estassada, de la neteja dels boscos, de la cremada, que no pot servir. Aquesta, doncs, aquí el Bages també s'utilitzaria per fer anar una caldera de calefacció, proporcionant aigua calenta i calefacció a edificis públics, escoles, piscines, pavellons, granges, masies i futures fins i tot promocions d'habitatges. Aquí es preveu fins i tot un pla renove, podríem dir-ne, per substituir les calderes de gas d'abans, les calderes de gas natural o de gasoil, amb aquestes futures calderes de biomassa. El càlcul és que aquesta biomassa sigui entre un 30 i un 40% més econòmic que no pas el gasoil, eh? Fixeu-vos, es pot comprar la fusta a unes 150 euros la tona, aproximadament. En el bosc és molt més barata, però posar de casa seria a uns 150 euros cada tonelada. Es trataria d'un material triturat de la fusta, no comercialitzable, que faria una empresa o un grup d'empreses i que donaria al final la vendrien en forma d'estelles entre 2 i 5 centímetres i amb una certa humitat. Es distribuiria a granel i es transportaria amb camions ja preparada per consumir-la la caldera. Per tant, cap problema d'haver-la d'anar a buscar, per dir-ho d'alguna manera. La caldera que funcionaria amb aquesta biomassa i que estaria en el mercat aquí al Bages, doncs, també sembla amb no massa temps, posaria l'estella, doncs, del bosc en un dipòsit, igual que es fa ara amb el gasoil, i d'allà s'alimentaria automàticament i de forma regular, quan ho necessités, la caldera. Allò d'anar, diguem, a posar llenya cada hora a la caldera ja és cosa del passat, per tant, no seria de cap manera això. D'aquesta manera es tindrien els boscos més nets, s'evitaria el problema dels incendis, o es podrien, doncs, reduir els incendis forestals, i fins i tot, doncs, és molt més econòmic. Si contem que per una casa gran, diguem, de més de 100 metres quadrats, consumeixen 2.000 litres de gasoil cada any, venen a suposar uns 1.400 euros de fusta. D'aquesta biomassa se n'haurien de consumir 4.800 quilos cada any, més o menys, i vindrien a suposar poc més de 700 euros. Per tant, un estalvi de a vora el 50% si tot això funciona correctament. Anem a suposar que l'hora de la veritat no sigui tant, però sembla que un estalvi d'un 30 o un 40% sí que està del tot assegurat amb això de la biomassa. Doncs fins aquí, amics del programa Ciència a l'abast de tothom, en aquest diumenge que l'hem dedicat a l'energia, a una energia que a tots ens preocupa i que és prou interessant, que és un problema de primera magnitud. Hem parlat dels consums d'energia del tipus i ens hem centrat en les possibilitats futures de la biomassa, veient els projectes que hi ha doncs, arreu, des de tot Catalunya fins i tot a les nostres comarques del Bages o del Solsonès. I ja res més. Desitjau-vos un molt bon dia a tothom. Serà fins d'aquí un mes en un nou programa de Ciència a l'abast de tothom. Gràcies i molt bon dia.
Soy como tú.